bueno, eso sí, eso sí.
Arroba Ser Catalunya. Tot el que passa a la ràdio, t'ho resumim i t'ho ampliem a les nostres xarxes socials. Segueix el perfil de Ser Catalunya, arroba Ser Catalunya, i no et perdis res.
Julián, este febrero enamórate de nuevo. Estrena coche como nuevo con la mejor garantía y los mejores precios de mercado en HR Motor. Encontrar coche en HR Motor es muy fácil.
HR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
En Manu, el mini mans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts de les dues. Hora 14, tenim força sol. Hores d'ara a la ciutat de Manresa tenim 13 graus de temperatura. S'han recuperat les mínimes que avui han estat d'un grau positiu a la capital del Bages. I tindrem una tarda, això sí, de cels coberts, però sense precipitació. Avui ens anem a Sant Vicenç de Castellet. Els comuns han acordat amb el govern destinar 14 solars a la construcció de 1.200 habitatges de protecció pública a diferents zones de Catalunya. També a casa nostra, concretament a Sant Vicenç de Castellet, al carrer Berguedà número 25, on hi ha l'antiga caserna de la Guàrdia Civil del municipi. Per poder dur a terme el Departament d'Economia i Finances a través de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, durà a terme les licitacions per adjudicar aquests drets de superfície. El compromís tancat aquesta mateixa setmana s'emmarca dins el pacte d'investidura en el que les dues forces polítiques, Comuns i PSC, van acordar construir 50.000 pisos durant el període 2024-2030 per donar resposta a la gran demanda d'habitatge social i assequible d'una gran part de la població.
Estem parlant de solars que estan repartits per tot Catalunya i on es podrien construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són llocs com Terrassa, Llançà, Girona, Figueres, Tarragona, Xerta, Prades, Barcelona... I, sens dubte, jo crec que és un primer pas important per ampliar el parc públic de Catalunya en una situació d'emergència habitacional com la que estem patint. I, a més, un element que per nosaltres és molt important, i és que aquests habitatges protegits no deixaran mai de ser protegits. És a dir, aquesta qualificació no caducarà. Per tant, jo crec que és molt bona notícia. Però, president, estem parlant de 1.200 habitatges quan l'acord d'investidura, el del que parla, és de 50.000. Per tant, la pregunta és com pensen vostès accelerar, perquè la legislatura és llarga, però no tant, fins a arribar a aquests 50.000 que estan pactats. Gràcies.
L'habitatge és una prioritat del meu govern, però hem desplegat diferents mesures en aquest respecte i, efectivament, fruit també de converses amb el seu grup, 14 solars que són propietat de la Generalitat de Catalunya seran posats a disposició del Departament de Territori per poder-hi construir fins a 1.200 habitatges protegits. Són solars que estan a diferents municipis. Vam aprovar fa una setmana la primera reserva pública de sòl, fent una crida que tots els municipis que tinguessin solars disponibles per fer-hi sòl els posessin a disposició d'aquest registre públic per poder-se acollir als ajuts i a les facilitats que donem des del govern de Catalunya per construir habitatge, i nosaltres incorporem aquests 14 solars, els posem a disposició. I, efectivament, els habitatges, els 1.200 habitatges que es construiran en aquests 14 solars gaudiran del règim de protecció de forma permanent, no?
La Fundació Altaia posa en marxa una nova aula de pacients adreçada a persones amb malalties neurològiques i els seus familiars. Al llarg de tot aquest 2025 se celebraran 4 sessions informatives sobre recursos socials, alimentació, gestió de les emocions i també exercici físic.
L'objectiu de l'aula Altaia de Neurologia és proporcionar eines per la millora del benestar dels pacients i els seus familiars i a la vegada fomentar el suport social i la seva xarxa de relacions personals. La primera xerrada tindrà lloc el 4 de març a les 4 de la tarda a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, però també es podrà seguir en format online. Aquesta primera sessió es titula Recursos socials disponibles en l'actualitat, com i on tramitar-los, i anirà a càrrec de Sandra Bernabeu, treballadora social d'Altaia. Per aquest 2025 s'han programat tres sessions informatives més en el marc de l'aula Altaia de Neurologia. El 22 de maig tindrà lloc la xerrada Dieta i Neuroprotecció. Poden els aliments protegir el nostre cervell? La tercera sessió prevista per al 23 de setembre serà Com afecten les emocions al nostre cervell i sistema nerviós? I l'última sessió de l'any serà l'exercici físic, una eina per tenir un millor control del mal de cap, i se celebrarà el 2 de desembre.
Cardona adjudica tres pisos rehabilitats amb un preu de 250 euros. L'objectiu és facilitar l'accés a l'habitatge als joves del municipi i entraran en vigor el proper 1 de març.
Cardona ha adjudicat tres habitatges rehabilitats al carrer Doctor Marlí. L'alcalde del municipi, Ferran Estruc, i la regidora d'Habitatge i Rehabilitació, Helena Arnaste, han lliurat les claus d'aquests tres habitatges municipals rehabilitats. Aquesta situació, pionera en la seva modalitat a Cardona, té com a objectiu facilitar l'accés a l'habitatge als joves del municipi. Per optar a un dels pisos, els sol·licitants havien d'estar empadronats a Cardona, tenir entre 18 i 35 anys i disposar d'un contracte de treball. En total, es van presentar 12 sol·licituds, de les quals 7 van passar a la fase de sorteig. Els preus del lloguer són de 250 euros per al primer i segon pis i de 300 euros pel tercer. Els contractes es formalitzaran aquesta mateixa setmana i entraran en vigor a partir de l'1 de març de 2025, amb una durada inicial de 7 anys prorrogables anualment. Les persones que han participat en el procés i compleixen els requisits, però no han d'estar adjudicatàries, formaran part d'una llista d'espera per a futures disponibilitats.
I ens anem a Berga perquè la família de l'escriptor Jordi Cussà cedeix fons a l'arxiu i també a l'Ajuntament de Berga.
L'Ajuntament de Berga i la família de l'escriptor berguedà Jordi Cussà, traspassat l'any 2021, han signat el conveni de cessió del fons documental de l'autor. Són llibres, apunts, esborranys i manuscrits que quedaran en dipòsit a l'Arxiu Comarcal del Berguedà.
Una seixantena, setantena de llibres, entre, bueno, de tots els àmbits, no? Poesia, teatre, prosa, i també de potser uns 50 o així de traduccions. Traduccions d'obres d'altres escriptors estrangers que ell va traduir al castellà, com per exemple el noi de Sarajevo, que tots coneixeu, o d'altres, no? Això, no? Un fons literari d'un... A part d'això, dels llibres editats, hi haurà tot el... que segons l'arxiver és el més important, tots els blocs manuscrits i cartes i notes i comentaris manuscrits de lo que ell anava treballant i fent per arribar després a l'edició, no?
La família ha deixat entreveure que entre tota la paperassa cedida a l'arxiu hi podria haver obres inèdites.
Potser encara n'hi ha molts editats, però potser encara en queden, que hem anat trobant després de la seva mort, manuscrits i notes i això, però obres complertes, que no descartem que algun dia algú se n'enamori i encara puguem editar, no? Potser dintre d'un any, dos anys, o no sé quan, a lo millor s'enamora algú i encara es pot editar alguna cosa nova. Encara fa molts pocs dies van sortir les Moses, o la Serp, o el Ciclop, que això ha sortit aquesta setmana.
Ens anem a la informació esportiva. El CB Navàs, líder del seu grup CA de la Tercera Federació, ha mogut fitxa abans del tancament del mercat d'hivern per suplir les baixes de Denc Mayot i Rui Santos. Els vegencs han incorporat els pivots Angelo Alexandre i Yalita Bubacar. El club ha anunciat aquests fitxatges a través de les seves xarxes socials. Angelo Alexandre és un interior angoleny de 24 anys i procedent de l'Alfindent, un altre equip de la categoria. Aquesta temporada Alexandre ha registrat una mitjana de 7,2 punts i 6,2 rebots per partit, amb una valoració de 9,2. La seva presència portarà múscul a la pintura navassenca. D'altra banda, Boubacar és un jove talent de 18 anys i de nacionalitat maliana. Fins ara formava part de l'acadèmia vinculada a l'entrenador del Baskonia, Pablo Lasso, i anteriorment havia jugat al filial del Betis. Tots dos jugadors podrien debutar aquest diumenge en el partit que el CB Navas disputarà a la pista de l'Olivar. I el Baxi Manresa ha fet oficial la cessió del pivot txec Ondrej Hustak al Caja Rural CB Zamora, equip que milita a la Primera Federació. Amb aquesta cessió, el club busca garantir minuts de joc al jove jugador de 21 anys i 2'12 d'alçada, que no tenia espai en la rotació del primer equip del Baxi Manresa ja aquesta temporada amb les noves incorporacions. Són 2:45.
La SER, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Mazón insiste, defiende su gestión, su nuevo relato alejado del CECOPI y también sus decisiones. Esa es la estrategia: esquivar la causa penal, situar el foco en su exconsejera Salomé Pradas y mantenerse en su huida hacia adelante, a pesar de que la situación es cada vez más insostenible. Mazón le han vuelto a abuchear esta mañana en un acto público del que ha tenido que marcharse por la puerta de atrás. Antes, Mazón ha reiterado que pese al descontento de la calle o a la tibieza con la que le respaldan en su partido, él no tiene pensado dimitir.
Vamos a ver, la pregunta de quién tiene que dimitir se la tendrá que hacer usted a los que no avisaron de la crecida mortal del Barranco del Pollo, o a los que están mintiendo permanentemente sobre mi paradero, como hemos quedado acreditado.
Pero usted dijo, perdón, que llegaba a las 7 de la tarde, pero llegó a las 8:28. Eso no son sobre las 7 de la tarde. Pero...